adolescents de la generació Z.
Estan enganxats al mòbil i a les xarxes socials i no volen estar marginats de la societat. Mentre intenten integrar-se, posaran a prova els seus coneixements d'arts marcials, lluitant contra un malfactor que ataca la ciutat.
I avui també arriba a la gran pantalla Mi Soledad Tiene Alas, l'òpera prima de Mario Casas que protagonitza el seu germà petit.
Has faltado. Vamos a recuperar el tiempo perdido.
Òscar Casas es posa a la pell del Dan, un jove que viu als afores de Barcelona i que sobreviu amb els petits robatoris que fa amb els seus amics. Tornem a la música, concerts d'avui, concerts d'aquest cap de setmana. Comencem, per exemple, per Pablo López, que fa parada a l'Occident Summerfest Cerdanya, en el que és el penúltim dia del festival. Per exemple, una de les cançons que potser farà sonar seguríssim el cantautor malagueny és aquest Quasi.
Tengo peligroso el respirar. Tengo la palabra y la mirada.
L'actuació és a les 9 de la nit i encara hi ha entrades a la venda. I a Pineda de Mar, Doctor Prats dona el 30 sortida a la Festa Major. El grup actuarà a les 12 de la nit dins la programació de la Festa Jove. I a la mateixa hora, però a Igualada, avui actuen els Figaflaues.
Han provocat amb la mirada. Quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava.
El concert forma part dels actes de la Festa Major que s'allargarà fins dilluns que ve. Mentrestant, a Manresa, també a la Festa Major, aquesta nit hi ha concert dels Tiets, el grup del moment.
La veritat, ja no sé com fer-ho, m'arriba a les...
El duet del Maresme, per qui vulgui anar, actuarà a les 11 de la nit al carrer Sallent. I a Cervera, un any més, comença la Aquelarre. Avui el plat fort és Every Night. A més dels concerts, la capital de la Segarra s'omplirà de foc i festa durant tot el cap de setmana, com passa habitualment amb aquesta festassa que és l'Aquelarre. 9 i 2, pel que fa a la resta dels esports, amb Repsol i més enllà del cas Rubiales, recordem que ara, d'aquí uns minuts, comencem tertúlia especial per la dimissió del president de la Federació Espanyola de Futbol, amb Santi Segurola, Miguel Rico, Laia Bonal, Sandra Vicente i Ferran Casas. Més enllà de tot això, males notícies pel Barça, Pol, perquè Pedri s'ha lesionat i compta perquè no sembla una lesió menor. De fet, el Barça treballa per recuperar-lo d'aquí a 2 mesos, el clàssic de l'últim cap de setmana d'octubre.
Exacte, és una lesió al recte anterior de la cuixa dreta que es va fer ahir a l'entrenament justament quan xutava a porta. És una lesió reincident, la mateixa que es va fer la temporada passada contra el Manchester United el 16 de febrer i que el va tenir 2 mesos de baixa, recaiguda inclosa. El cas de Pedri és preocupant perquè ha seguit un treball de prevenció específic amb exercicis de força i un canvi en l'alimentació per no tornar-se a lesionar en aquesta zona, que ja la té sensible. La temporada passada Pedri va perdre 15 partits per lesió muscular, 11 per la lesió al recte anterior de la cuixa dreta i 4 per molèsties també a la mateixa cuixa. Segons la previsió que tenim, aquesta lesió es perdria 7 partits més l'inici de la fase de grups de la Champions.
Per cert, segons ha pogut saber RAC1, un inversor americà pot entrar en l'operació financera que ha de permetre les inscripcions pendents i l'arribada de Joao Cancelo.
Sí, perquè de moment Libero Football Finance no ha entregat ni un euro dels 40 milions que té previstos al Barça. Si s'han pogut inscriure de moment Araujo, Gundogan, Oriol Romeu i Sergi Roberto és pels 20 milions que va aportar una inversió xipriota a través de Nipa Capital, un fons neerlandès. De fet, segons hem pogut saber, RAC1, el Barça està negociant amb un nou actor perquè entri al costat de Libero Football. Es tracta d'un grup inversor americà del sector media i digital. S'està buscant la fórmula perquè entrin junts i facin front als 40 milions necessaris per cobrir el forat pendent dels 60 que havien deixat Socios i Orfeus.
Mentrestant, una de freda i una de calenta pel club blaugrana. L'equip femení va golejar ahir la Juventus en el trofeu Joan Gamper, però el seu director esportiu, Marc Zubizarreta, té coll avall que dimitirà.
Sí, deixarà la direcció esportiva del Barça femení. És una informació que us vam explicar ahir al Tu Diràs. Després de plantejar la seva dimissió al juny, Marc té decidit plegar ara per desavinences amb la nova direcció esportiva del club. També, per cert, té propostes i una d'elles és del Qatar. Pel que fa al partit, les blaugrana, que encara sense les internacionals espanyoles però amb la presència d'algunes mundialistes, van superar fàcilment les subcampiones italianes amb gols de Grey Lenzini en pròpia porteria, Bruna, Vicky i Mapi León, una victòria que van presenciar 5.485 espectadors des de les graderies del Johan Cruyff.
I més enllà d'això, avui arrenca la tercera jornada de primera divisió amb un Las Palmas Real Societat a 8:15 del vespre i un Celta Real Madrid, partides, a 9:15 del vespre. Ahir, Ancelotti ja va confirmar que Kepa seria titular a la porteria, aquest fitxatge que ha fet el Madrid per substituir Courtois, que recordem es perdrà gran part de la temporada per aquesta lesió als creuats. A banda del futbol, Pol, també és un cap de setmana amb molta activitat esportiva. Anem a fer un repàs. Esport i tele.
Mira, comencem pel futbol. El Las Palmas Real Ciutat anirà per Movistar La Liga i el Celta Real Madrid per DAZN. Demà juga el Girona al camp del Sevilla, 9:45 del vespre, en directe per Movistar La Liga. El Barça ho farà diumenge a 6:15 de la tarda al camp del Villarreal i en directe per Movistar La Liga també. A segona, l'Espanyol juga diumenge a 8:15 del vespre per Movistar La Liga i Amazon Prime. En futbol internacional destaquem un diumenge un Newcastle-Liverpool a 6:15 de la tarda per DAZN o el dissabte un PSG-Lens, primer contra segon la temporada passada, també per DAZN a 9:00 del vespre. Avui comença, per cert, el Mundial de Bàsquet a 10:00 del matí amb 2 partits. Televisió Espanyola ofereix 16 partits d'aquest Mundial en obert i Mediapro els oferirà tots a través de la plataforma Gol Mundial, que té un cost de 15 euros. El canal aquest Gol Mundial, la OTT de Mediapro, no estarà a Movistar i Orange, tal com va passar amb el Mundial de Futbol. Per tant, només es podrà seguir per la plataforma els 92 partits d'aquest Mundial. Espanya i Estats Units debuten demà. I a banda, fins diumenge tenim en dansa el Mundial d'Atletisme per Televisió Espanyola, també diumenge a 3:00 de la tarda per DAZN, gran premi dels Països Baixos de Fórmula 1 en aquest cas, i recordem, demà al vespre arranca la Vuelta Ciclista a Espanya, que es podrà seguir per Televisió Espanyola.
Precisament el Mundial d'Atletisme de Budapest, Álvaro Martín i Maria Pérez van sumar dues noves medalles per la delegació espanyola. Avui, de fet, tota la premsa se'n fa ressò.
Sí, ho repassàvem abans. Després d'aconseguir l'hora en la prova dels 5 quilòmetres marxa, els dos atletes van repetir en la prova dels 35 quilòmetres marxa. Mai un atleta espanyol havia assolit un doblet com aquest.
I en ciclisme, ara ho deies, Pol, demà al vespre arrenca a Barcelona una nova edició de la Vuelta.
Ho farà amb una contrarrellotge per equips que sortirà des de la platja de Somorrostro. Edició 78 d'aquesta Vuelta amb 21 etapes, 9 comunitats autònomes i les 4 primeres etapes a Catalunya. Demà a Barcelona, diumenge a Mataró, Barcelona, dilluns Súria, Andorra i dimarts Andorra, Tarragona. Són les 4 primeres etapes a Catalunya. Favorit, sens dubte, Primoz Roglic del Jumbo Vista, guanyador en les 3 últimes edicions, 3 de les últimes 4 edicions, volíem dir, però clar, ara s'afegeix també el guanyador del Tour, el danès Jonas Vingegaard, que és el gran favorit. Ahir, tu diràs, el regidor d'Esports de l'Ajuntament, David Escudé, i també Javier Guillem, el director de la prova, van explicar detalls d'aquesta espectacular posada en escena.
Sí. Sortiran literalment des del mar.
Saldran del mar, o sea, encima del... El agua estará debajo de la...
O sea, habrá una plataforma o alguna cosa, y ya... surtirán desde allá, ¿eh?
Sí.
Y luego, además, la perspectiva visual es que da la sensación de que salen del mar.
I tindràs una imatge de les embarcacions del mar, la bicicleta, són 50 metres de rampa fins a Marina, al moll de Marina, i d'allà ja pujant cap a dalt.
Concretament, la prova arrencarà a Barcelona demà a partir de 7:00 de la tarda.
Rematem bé els esports com cal.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
9:08, va, anem cap al trànsit.
Dificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai.
Des del Servei Català de Trànsit, comptant cotxes com aquests últims dies aquest estiu, i tenim el Roger Serra. Bon dia, Roger.
Hola, molt bon dia. Doncs acabem setmana més o menys com la vam començar, és a dir, en general, amb molta calma en aquesta xarxa viària. Encara hi ha molta gent que està de vacances, això ho nota, sobretot aquesta xarxa viària en plena hora punta, amb molt menys volum de circulació. Molta fluïdesa, el més important, sense grans incidències, toquem fusta, sense accidents, avariats, obres que ens compliquin la situació. Per tant, calma també a les vies que envolten Barcelona i també a les dues rondes de la capital catalana.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1. regalant-vos coses. Com cada divendres. Ara, de seguida, tertúlia esportiva especial, però abans, com cada divendres, com deia aquest estiu, us convidem a jugar. Ja sabeu que els divendres, després dels apunts, és l'hora del concurs, un concurs amb premi pel que sigui el més ràpid de tots vosaltres. A veure, us ho expliquem detalladament per aquells oients que encara no sapigueu de què estem parlant, i que encara no sabeu com funciona la dinàmica. Cada divendres una persona de la ràdio es desplaça fins a un punt de Catalunya i els oients l'han de trobar. Llavors, nosaltres què farem? Anem donant-vos pistes, mica en mica, durant la tertúlia, durant el programa, perquè pugueu anar fent càbales i esbrineu on s'amaga aquesta persona. El primer oient que trobi aquesta persona s'emportarà una llista de regals que, deixeu-nos-ho dir, no és gens menyspreable. Insisteixo, l'heu de trobar físicament. No val trucar a la ràdio o a Twitter, dir està a aquest lloc. No és qui l'endivini primer, sinó també, és qui l'endivini, però que hi vagi i toqui físicament aquella persona que tenim desplaçada en un punt indeterminat del territori. Avui, per regalar, tenim, atenció, déu-m'hi-do, una televisió OC ODL LED de 50 polzades Full HD, una entrada doble per l'espai Cràter d'Olot amb un àpat inclòs de cuina volcànica per dues persones, i com que va ser tan exitosa la setmana passada, a banda de la tele de 50 polzades i a banda d'aquesta doble entrada per l'espai Cràter d'Olot amb un àpat inclòs, també tornem a afegir una fregidora d'aire Cubesmart Aigostar amb connexió Wi-Fi, que es pot controlar des del mòbil, i que qui aconsegueixi aquesta fregidora, insistim, pot vendre's al forn, pot vendre's al microones, pot vendre-s'ho tot, perquè ja no ho necessitarà, perquè aquesta fregidora d'aire li cuinarà tot. La setmana passada vam jugar amb el nostre productor, el Jordi Balaguer, que era Lleida, ja ho sabeu, i avui és el torn de Martí Oliveres. Bon dia!
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs molt bé, molt bé, la veritat. Trobant a faltar, perquè ara et noto lluny. No?
Sí, una mica, no?
Sí, a veure, situem una mica la gent. Ja que ets meteoròleg, la primera pista és clara. Quina temperatura fa aquí on estàs, Martí?
Doncs mira, 21-22 graus.
21-22 graus, per tant, temperatura molt agradable aquesta hora del matí, eh?
Sí, ara mateix molt agradable estic, tu.
I sense desvetllar on ets, ens pots explicar una mica algun detallet d'aquest... Què veus ara mateix, si dones una volta sobre tu mateix?
Doncs mira, dono una volta sobre mi mateix i el que veig és una escala, diferents portes... És un lloc bastant recollit, bastant acollidor. És un lloc bastant tancat, sí. Zona de construccions més aviat antigues. És un lloc molt, molt, molt autèntic del lloc on soc.
Val.
I fa un dia esplèndid, entenc que això no és una pista perquè el fa tot Catalunya avui, però aquesta temperatura molt agradable, doncs que us pot transportar al lloc on creieu.
Si et sembla, per afegir algun element aquí, ja sé que la gent ara potser està dient, hosti, amb aquestes pistes és impossible saber on està el Martí. És cert, però és tot just la primera connexió que fem. Recordem que a partir d'aquí anirem connectant diferents vegades amb tu i cada vegada anirem donant pistes noves i cada vegada més concretes perquè la gent no tingui més clar. Però sí, és cert que si algú, amb el que ha dit fins ara el Martí, ja té alguna idea d'on pot ser, que hi vagi. Però n'afegim una més, que ja és la tradicional d'aquest concurs que fem els divendres, que és la que donem sempre, que és a quina distància estàs en línia recta des de els estudis centrals de RAC1.
Uns 60-65 quilòmetres.
60-65 quilòmetres en línia recta des de la plaça Francesc Macià de Barcelona, aquí al Diagonal 477, a la planta 15. Entre 60-65 quilòmetres, recordem que, Martí, el Google Maps té una funció a l'ordinador, no al mòbil, que et permet precisament calcular en línia recta la distància que hi ha entre dos punts. Per tant, si algú ja vol anar fent una idea, més que res per situar-se sobre el mapa de Catalunya, recordem que pots estar a qualsevol punt del país, doncs pots fer servir aquesta eina per situar a 60-65 quilòmetres dels estudis de RAC1. Bueno, si et sembla, ho deixem aquí, a veure si algú troba amb aquestes pistes inicials, que em semblaria increïble. Mira, un
mira,
campanar.
Se sent, sí, sí, una pista que jo no he volgut donar, però ara mateix acaben de sonar unes campanes.
Acaba de sonar la campana d'un quart de 10 del matí. Martí, qualsevol novetat ens ho fa saber i, en tot cas, si no, d'aquí una estona connectem amb tu per anar desvetllant més pistes, vale?
Vinga, perfecte, que vagi bé, una abraçada.
Fins ara, Martí.
El món a RAC1, amb Sergi Ambuvio. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. El món a RAC1, amb Sergi Ambuvio.
9 i 16. Miguel Rico, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com estàs, Miguel? Bé, no?
Raonablement bé, sí.
Important. Laia Bonals, bon dia.
Bon dia.
Santi Segurola, bon dia.
Bon dia. Bon dia a tots.
Bon dia, Santi. Sandra Vicente, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Sandra?
Molt bé.
I Ferran Casas, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Comencem ara aquesta tertúlia especial amb el Rico, el Segurola, la Bonals, la Vicente i el Casas per parlar de la dimissió de Luis Rubiales, aquesta notícia que coneixíem ahir a última hora d'aquest dijous, en què Luis Rubiales comunicava al seu equip que avui, al llarg del matí, dimitiria. Clar, això, Rico, Rubiales té previst anunciar la seva dimissió abans de l'assemblea extraordinària, que recordem que comença a les 12, ho farà l'assemblea? Això sabem
jo
alguna cosa?
Tinc entès que té una prèvia amb els representants de les territorials i els informarà allí mateix de la seva decisió si és que aquesta nit no ha canviat d'opinió.
Exacte.
Que és una possibilitat que sempre s'ha de contemplar. Uh-huh. Perquè, contràriament al que seria desitjable, aquesta no és una dimissió, diguéssim, per convenciment, perquè el Rubiales estigui o se n'hagi adonat o hagi caigut del cavall i hagi vist la llum de la poca vergonya i l'interessat de tot i cadascun dels seus moviments. Sembla ser que definitivament i realment són les pressions de tots els entorns. Uh-huh. Els que han acabat amb ell. Però això, al final, és una mala notícia. Està bé, perquè demostra que la raó s'ha d'acabar imposant d'una manera o d'altra, però no tindrem un convençut més per la causa, sinó que tindrem un ressentit més, que haurem d'esperar els seus moviments i les seves manifestacions. Uh-huh. Per valorar exactament quin és el seu sentiment pel que sabem fins ara. Ell, l'assumpte del petó, el considera trobant anecdòtic, està més apenedit, diguéssim, per l'exhibició del paquet de l'esmorzar a la llotja, davant de la reina, la princesa i el president de la FIFA, que això ho trobo impresentable, però vaja, en qualsevol cas, i pels antecedents que té el senyor Rubiales, sembla clar que aquest vestit de president li venia molt gran.
Mm-hmm. Segurament, Laia Bonals, aquest és el gran tema que comentava el Rico i el que sap més greu de tot plegat. Com per exemple ens comentaven l'Olga Vice i el Ramon Bes aquí aquesta setmana al Mola RAC1, que Rubiales, sí, sembla que definitivament plega, però que plega sense entendre el per què ho fa.
Sí, i crec que no ho fa de forma convençut. Vull dir, ell, si pogués evitar-ho, ho faria. O sigui, ell no creu que la seva dimissió sigui necessària. De fet, en molts moments ja va deixar clar que el que ha passat per ell no és tan important. Ens va dir a tots idiotes, estúpids, quan la gent va començar a criticar el que ell va fer en el petó amb Jenny Hermoso. I crec que al final és la punta de l'iceberg de com ha sigut el mandat de Luis Rubiales com a president de la federació. és una mica anecdòtic i potser de justícia poètica el que està passant, que al final ell sempre ha menys tingut a les dones, ha menys tingut al futbol femení, ha menys tingut l'estructura de la selecció femenina, i al final, per una cosa que va passar en el moment més gran de la història del futbol femení, ell hagi d'acabar dimitint. No crec que estigui convençut, no crec que estigui content amb la decisió, ell si pogués es quedaria, però crec que ens demostra molt també el com estem evolucionant com a societat, que hi hagi tanta pressió que es vegi obligat a dimitir, perquè hi ha hagut molts escàndols amb aquest home com a president i com a protagonista i no ha passat mai res. I ara està obligat a dimitir. I crec que és un gran què i és un pas endavant, tot i que ell no ho entengui.
Santi.
Bueno, será interesante ver si a la vez que presenta su dimisión hace algún tipo de reflexión o de discurso sobre los motivos que le llevan a esta dimisión, porque podemos escuchar todavía alguna tontería más de este hombre. Digamos que todo lo que ha hecho durante esta semana ha sido un desastre. Pero es un desastre en todos los aspectos, es un desastre desde el punto de vista social, desde el punto de vista de su responsabilidad como presidente de una federación, de su representatividad, por tanto, del tratamiento que, evidentemente, lo principal, del tratamiento que ha hecho de las mujeres y de la relación profesional que se deben tener también con las mujeres. La presión que ha utilizado para intentar que la jugadora, que Jenny Hermoso, y la familia estuvieran de su parte. Hay que recordar que él en el avión se dirigió
sí.
a Jenny Hermoso para que colaborara en la nota y apareciera en un discurso. De hecho, yo creo que, no sé si cometió un delito, pero por ahí andará, cuando la federación publicó una nota suya donde aparecían declaraciones de Jenny Hermoso que no se produjeron, es decir, que se la inventaron. Y ha sido una saga verdaderamente delirante en la que ha intervenido también el seleccionador, porque en el avión de vuelta a España, el seleccionador, después de que el presidente se dirigiera a la familia para pedir, para recabar ayuda en su caso, porque se estaba empezando a sentir una presión enorme, el seleccionador también acudió. Es decir, que lejos de estar con las jugadoras, lejos de estar con la ética, estuvo con el poder. Es decir, todo ha sido una saga que, por otra parte, ha venido muy bien para visibilizar las cosas que ocurren en determinados sectores del fútbol. Porque muchas veces el fútbol, que es una gran caja de resonancia, y le cuesta interiorizar aspectos que son evidentes en la vida, pero también tiene una ventaja el fútbol, es que todo lo que ocurre alrededor de él de alguna manera retrata con más nitidez comportamientos que son intolerables, y este ha sido el caso. Aparte de que nos ha presentado un hombre soez, patoso, insultante, también nos ha presentado un inepto, y eso es importante. La ineptitud sería otro motivo de división, porque nada de lo que ha hecho en el campo profesional, en la gestión de todo este asunto, demuestra que es un hombre que tenga luces. Lo que tiene es ambición, lo que tiene es un temperamento insoportable, lo que tiene son comportamientos inaceptables. Pero bueno, yo creo que es un buen momento. A veces hablamos del fútbol mal, y en este asunto el fútbol, algunos dirigentes, algunas actuaciones, y del periodismo, tengo que decirlo también, han quedado mal, pero también han puesto a cada cual en su sitio, y eso es lo bueno del fútbol, porque tiene una visibilidad enorme.
Sandra i Ferran.
Sí, ara escoltava aquestes paraules i recordava, no?, això que suposadament Rubiales li va dir a Jenny Hermoso, no?, de "hazlo por mis hijas", i com apel·lant a aquesta suposada sororitat, no?, d'alguna manera de dir-li a una dona, escolta, fes-ho per una altra dona, no?, sense entendre res del que va la pel·lícula, no?, que és el que ja hem dit. A mi, però, el que em fa una mica de patir és tornar una mica al principi, no? Que ell no entén per què està dimitint, em fa una mica de por que el convertim en un màrtir per una part de la societat, no? Que siguem les dones, un altre cop, les que en el moment més gran del futbol femení haguem dit mi, no? De dir, totes estem molt contentes, tots estem molt contents, però de cop i volta sortim les feminazis, no? I us amarguem la festa a totes, no? I a tots. I em fa una mica de patir això, no? I com ho hem de fer una altra vegada la responsabilitat cau sobre les dones, no? A l'hora de fer aquesta pedagogia una vegada de més, no? Crec també que se li ha posat molt el focus en aquesta mateixa línia a Jenny Hermoso, no? Que al final ella és una persona que ha denunciat una agressió, se li ha posat el focus per si denunciava, per si no ho feia, per si com ho ha fet. I crec que aquest no és el tema, no? El tema és que una persona ha comès una agressió, que és molt greu, que s'està aferrant a un càrrec, que no està entenent per què està dimitint, i una tasca de la gent que ho estem escoltant d'entendre ben bé de què va el joc. I crec que hi hauria una cosa molt interessant, que un cop més el feminisme ha sigut capaç d'aixecar la llebre i que seria molt interessant obrir aquesta porta i fer-la servir també per parlar del futbol masculí, que és a dir, que el feminisme no només parla de coses de dones, el feminisme parla d'igualtat i de drets, i aquestes coses també passen al futbol masculí, l'abús de poder passa al futbol masculí, les agressions sexuals també passen al futbol masculí. Crec que seria molt interessant estirar d'aquest fil que ja tenim agafat.
Bueno, pel que dieu, el que comentava al principi de tot de la tertúlia del Miguel Ricó, ell no ho entoma de forma amb convenciment, és a dir, no és una dimissió.
Sí, la sensació que dona és aquesta.
Exacte, des de la convicció.
Que ho farà com a ressentit, exacte, no pas com a convençut.
I des d'admetre que efectivament no ha estat a l'alçada del que ha de ser un president d'una federació tan important com la Federació Espanyola de Futbol, i ho deix. No és el primer cas que passa, això ho hem vist amb altres persones implicades en escàndols d'aquesta mena, ho hem vist també a la política amb casos de corrupció, no? De polítics que se'n van a contracor i que no se'n van assumint la gravetat dels seus fets, sinó que se senten víctimes, doncs, d'una campanya o d'altres partits polítics o dels mitjans de comunicació o dels seus companys. Jo crec que en el cas de Rubiales, pel que estem sabent i pel que estem veient, doncs és el cas. Ara, el risc que deia la Sandra de que això s'acabi girant una mica contra les dones o contra el moviment feminista, jo en aquest cas no el veig, perquè és evident que, ostres, a l'any 2023 el que vam veure a la llotja de l'estadi a la final de la Copa del Món, no? Els gestos que va fer, uh-huh, el que va fer després amb el petó, doncs estan absolutament fora de lloc, i jo crec que el sentit comú,
tant de bo tinguis raó,
a l'any 2023 va contra això, i de fet ell plega, doncs, per la pressió social, uh-huh, per la pressió política. Ahir la ministra d'Igualtat, Irene Montero, feia un tuit dient el feminisme ho està canviant tot. Jo crec que malauradament no ho està canviant tot, però sí que està canviant moltes coses, uh-huh, és a dir, en els darrers anys ho hem vist, i també fins i tot per la pressió de la FIFA, que li ha obert un expedient. Ara, malauradament, i la seva dimissió té un mèrit, perquè es produeix en un entorn on això no és fàcil, i en un entorn, en l'entorn més directe, que no ha propiciat això. Això s'ha propiciat des de fora, però no des de l'entorn més directe. I quan dic l'entorn més directe, parlo, per exemple, el seleccionador espanyol, Bilda, no s'ha pronunciat. Hem vist una actitud molt covarda de les federacions autonòmiques, en aquest cas, doncs, em sembla que només la basca s'ha pronunciat amb una certa claredat, dels clubs professionals i dels clubs catalans. Els clubs catalans, per exemple, no s'han pronunciat amb això. Em sembla que el Girona ahir va fer un comunicat lamentant-ho, no demanant la dimissió, a les 11 de la nit, quan ja se sabia que el senyor Rubiales dimitiria. Mm-hmm. El Barça no s'ha posicionat, i a més, ahir un company meu, Roger Tugas, recordava que fa 2 anys el Barça va dir que es volia declarar antifeixista, antiracista, antihomòfob i antisexista, i fer com el Sant Pauli. Bueno, doncs, home, hauria estat una magnífica oportunitat perquè el Barça, en lloc de posar-se de perfil per no enfrontar-se a la Federació Espanyola de Futbol davant del que pogués passar, doncs hagués fet gala dels seus valors i s'hagués pronunciat, igual que l'Espanyol, és a dir, els tres equips de futbol professionals a Catalunya, amb això jo crec que han tingut una actitud que ha deixat molt de desitjar. I també els jugadors de futbol, els jugadors professionals, les estrelles del futbol. No hi ha hagut, pràcticament, em sembla, un jugador del Betis.
Dos
del Betis, no?
Sí, l'Isco Larcón.
Exacte. Però no hem vist estrelles del futbol pronunciant-se amb això. Per tant, jo crec que, malgrat això, i que és evident que ha de canviar, no? Abans ho dèieu, del futbol professional al futbol d'homes, doncs encara té més mèrit, no? El que ha passat, i que aquest senyor en Rubiales, absolutament impresentable, acabi dimitint, perquè, com dic, es produeix en un context que no ho facilita, precisament.
Respecte al victimisme, jo crec que l'únic que pot caure en victimisme és ell, que sí. Seria capaç d'imaginar-se que el món se li ha girat en contra per una cosa que no té la més mínima importància. De fet, ell ho va qualificar de gilipollet.
Exacte. Sí, sí. Clar, entre altres coses.
Sí. Clar, clar. Sí, no, bueno, després es va dedicar, sí.
No, però, Rico,
a insultar.
Avui segur que no ho diu, perquè avui anirà més preparat i haurà dimitit. Avui segur que no ho dirà, però alguna cosa se li entendrà.
Però aquí, quan...
Jo l'esperança que tenia... perquè, mira, m'agrada que les pel·lícules acabin bé. És que aquest home... possiblement o preferiblement influït precisament per les seves filles, per aquestes que va voler posar d'escut per salvar la seva professió i el seu salari de 600 i pico de mil euros. Les seves filles li hagin fet veure que no es pot anar per la vida com va son pare.
O no. Perquè, o sigui, estem pressuposant moltes vegades que les dones són feministes sempre, no? I que les jugadores són feministes i que ho fan
sumio.
Sí, sí, no tots els treballadors són sindicalistes, no totes les dones són feministes.
Per cert, i ara continuem parlant, acaba de parlar Irene Montero sobre el cas Rubiales. Era una de les veus que esperàvem escoltar. Ella havia anat fent alguna piulada, també va escriure un article, però no havia parlat. Doncs la ministra d'Igualtat ha parlat aquest matí en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya. Irene Montero ha assegurat que la dimissió de Rubiales és una victòria, mira, un tema precisament del que estàvem parlant ara, del feminisme.
El feminismo lo está cambiando todo, ¿no? Conductas que hasta ahora parecían normales o lo asumíamos como, bueno, pues cosas que pasaban, ¿no? Y que había que aguantar, ya no se toleran. En España se reconoce, sobre todo las mujeres, ven con mucha claridad que tenemos derecho a ejercer nuestra libertad sexual y que, por tanto, todo acto sexual sin consentimiento tiene que tener un reproche y una línea muy clara en la que nosotras vamos a defender nuestros derechos.
I sobre el silenci, precisament dels tòtems del futbol, això que estàvem parlant ara, sí. La ministra Montero també és molt contundent.
El silencio es cómplice de las violencias. Yo ya sé que cuesta hablar, pero el silencio desprotege a las víctimas, las deja en soledad cuando las víctimas necesitan saber que no están solas y que tienen una sociedad y unas instituciones que las acompañan y, por tanto, es cómplice con la violencia.
Segurola i Laia, que veia que feia que sí amb el cap mentre escoltava la ministra Montero. Santi, endavant.
Bueno, evidentemente el feminismo tiene mucho que ver con todo esto, pero yo creo que tiene que ver, y claro, el feminismo es un motor social y en este caso y político, y esto se ha evidenciado en este caso. Estoy de acuerdo con los que con la intervención, creo que soy de Ferran, que ha dicho que el fútbol le ha costado. Al fútbol le cuesta mucho interiorizar, metabolizar comportamientos que fuera del fútbol ya están establecidos. Y ese es un problema. Lo mismo ocurre con el racismo. Ya todavía, y también con ciertas actuaciones dentro del fútbol que no son visibles y que se toleran. Y en esto creo que, por ejemplo, tipo de los abusos sexuales, el abuso en general, el abuso del poder también, está muy establecido porque es un mundo que ha pertenecido al mundo macho durante ciento y pico años exclusivamente. Ahora tiene que empezar a compartirlo, pero la dirigencia del fútbol está en manos de gente como Rubiales, como Infantino. Hay que decir que hablamos de la FIFA como si hubiera hecho algo absolutamente crucial. Bueno, la FIFA ha tardado 5 días en abrir este expediente, en declarar que abre este expediente. Infantino estaba allí, estaba a un metro de Rubiales. Uh-huh. Durante 5 días no ha dicho nada. La UEFA no ha dicho nada todavía. Y Rubiales es vicepresidente de la UEFA. Yo creo que son todavía incapaces de comprender que estos silencios, estas complicidades, lo digo también por los jugadores, lo digo por los presidentes, ahí había clubes que habían cedido, prestado, como queramos, a varias jugadoras a la Federación Española de Fútbol, a la Selección Española de Fútbol, para que jugaran un Mundial. Ahí estaba el Barcelona, ahí estaba el Real Madrid, ahí estaba el Athletic, ahí estaba la Real Sociedad, y ahí estaba, por ejemplo, el Atlético Madrid. No se les ha escuchado nada. ¿Por qué? Pues probablemente porque hay temores, ese temor atávico al que tiene el poder y al que designa los árbitros y al que ellos creen que pueden perjudicarles. Y los jugadores también. Pero digamos que esa es una relación tan inconveniente, tan disfuncional, que no la acaban de digerir o no la acaban de salvar. Y eso es un problema, de la misma manera que se considera que el éxito de la selección femenina de fútbol es un éxito, lo mires por donde lo mires, cuando si lo ves, es un éxito con forceps, es un éxito en el que ha tenido que pagar con su honestidad ética y moral varias jugadoras que se resistieron hace un año a esta política de la Federación Española de Fútbol. Y lo han pagado. De hecho, tres jugadoras que, evidentemente, tres de las 15 que iban a ir al Mundial, me refiero con admiración, lo tengo que decir, a Mapi León, a Patrick Guijarro y a Lola Gallardo, dijeron que no iban. Y tiene que ser muy duro no ir a un Mundial. Y no ir a un Mundial en el que precisamente lo ganan sus compañeras. Pero esa es la realidad. Esa sí que me parece un acto que no ha sido reconocido y que me parece el acto más potente que he visto durante este periodo. Y hay que decir otra cosa, cuando hablamos del éxito, hay que tener mucho cuidado. Si el éxito, y es fácil trasladar, el éxito se trocea, se divide, en parte le corresponde a la federación, se dice, en parte le corresponde al entrenador, un entrenador al que ni siquiera le hacen caso las jugadoras en el momento de la fiesta, es el éxito también de la selección, por supuesto, y es el triunfo de el incremento de la presencia de la mujer en todos los aspectos de la vida, incluido en el fútbol. Pero ¿es un triunfo saludable? Pues yo tengo mis dudas, porque si la disfuncionalidad, si la realidad es que una selección está en contra de lo que ocurre dentro de su federación, si el entrenador no está bien visto por gran parte de las jugadoras. Si todo esto ocurre, es que es un éxito que conviene revisar en qué situación se encuentra. Y eso es lo que yo creo que tienen que mejorar, que tienen que revisar la federación por dentro. Si tiene sentido ganar en estas circunstancias. Y desde luego el que más ha hecho, porque de alguna manera sepamos cómo se conduce el fútbol y cómo se conducen las federaciones y cómo se conduce el poder, el que mejor ha hecho, lo ha hecho en el sentido de que lo ha visibilizado de una forma verdaderamente brutal, ha sido el propio Rubiales. En este sentido nos ha informado a toda una nación, a todo el mundo, hay que decirlo así, que hay aspectos que son absolutamente deplorables. Y eso es buenísimo, porque no debería establecerse también y debería dirigirse a otras partes del fútbol que están enfermas, y del fútbol masculino también. Hay abusos de poder, hay abusos sexuales. En España ese tipo de cuestiones en el deporte pasan de puntillas. Afortunadamente en otros lugares, en Inglaterra ya hay condenas fortísimas, o en Estados Unidos, no te digo, con el caso de la gimnasia o de la natación, donde la Federación Estadounidense de Natación tiene publicada una lista de 250 personas, casi la mayor parte entrenadores y alguna entrenadora, que no pueden ejercer su profesión, algunos están condenados, porque, y es pública la lista, porque han cometido delitos, abusos sexuales.
Laia y Rico.
És que crec que aquest cas de Rubiales dona més valor que mai als arguments que tenien Mapi, Patri, Pina, Lola. La gent, quan elles van sortir i es van plantar, es qüestionava. Eren unes niñates, eren unes caprichoses. El focus va posar en elles i no es va mirar de què s'estaven queixant. I el que ha fet Rubiales és treure's la careta durant una celebració, vull dir, ha sigut ell en estat pur i hem pogut veure el que porta anys passant en aquesta federació i en aquesta selecció. Elles han demanat sempre una professionalització, han demanat sempre un respecte, han demanat el que es mereixen. I ara que és visible, i òbviament s'agraeix que sigui visible, perquè el que ha passat ara és que ens ha demostrat que el que elles demanaven en el seu moment era superlegítim i era supernecessari que algú es plantés i decidís posar el fre a una situació que no pot succeir. Llavors, hem vist un Rubiales en estat pur que ha acabat resolent la situació dimitint, perquè és que no li queda un altre. Llavors, és una gran victòria, crec, pel feminisme, com dèiem abans, però crec que és una gran victòria pel futbol femení i ha deixat en evidència claríssimament el futbol masculí. A mi em sembla decepcionant la posició que han tingut companys de professió, futbolistes masculins, la posició que han tingut clubs que en teoria han anat sempre amb una imatge de més que un club, d'uns valors. El Barça no s'ha pronunciat per defensar a una jugadora que és la seva màxima golejadora històrica, que ha estat 5 anys en aquest club, que ha sigut de les futbolistes més importants en la història d'aquest equip campió. Si no et pronuncies per una cosa que en teoria et sents teva, és que com volem que es pronunciïn per coses que són alienes, que són llunyanes? Crec que deixen molt que desitjar i que ensenya les vergonyes d'un futbol masculí que mai ha estat avasat i que mai ha tingut la responsabilitat social de significar-se per cap causa. No hi ha hagut defensa mai de l'homosexualitat dins de l'esport, per molt que 3 o 4 sí que la defensin, però mai hi ha hagut un moviment conjunt dels futbolistes. No hi ha un moviment conjunt per defensar a les futbolistes dones que estan reclamant els seus drets. Vull dir, per les 15 tampoc hi va haver un moviment. Ara tampoc hi ha hagut un moviment per gènere. Vull dir, què fa falta? O sigui, no és una bombolla aliena, no hauria de ser-ho, perquè al final són persones. I si estem posant per davant o estem mirant per sobre i denigrant, entre cometes, o deixant en evidència les teves companyes de professió, què volem? És que si els futbolistes, que en teoria són els que tenen el poder i els que tenen l'altaveu i són els que apareixen a les portades dels diaris i surten sempre els informatius i són els que tothom va a buscar i mirar què passa, no parlen? Mm-hmm. I no evidenciant una realitat, no, és molt difícil canviar les coses, perquè encara les dones estan en un reducte dins d'un món que és molt masculí i que no els hi ha deixat mai pot tenir la veu. I quan la tenen, són unes capritxoses, són unes quejiques, volen les coses que no els hi pertoquen, és que ja, és com si ja estiguessin fent-li un favor. Bueno, com deixant aquest espai ja tens un favor, ja no et queixes.
Jo no diria un món molt masculí, diria un món molt machista.
Totalment.
Que és completament diferent.
Sí, crec que és masculí fins al moment i masclista en total.
Bueno, és masclista i per això crec que si avui s'aconsegueix depurar la responsabilitat del president d'una o d'altra manera, ja sigui perquè ell plegui directament o perquè el foten al carrer avui o demà, bueno, immediatament s'ha d'actuar. No, perquè jo no crec, se'm fa impossible pensar que la federació, l'única persona que pensi com Rubiales, sigui Rubiales. I ara mateix em va al cap el nom del seleccionador.
Sí, que com a, hi ha trontolla, eh?
Que com a mínim... Que com a mínim sabem que ha volgut actuar com a encobridor, demanant col·laboració a la família i a la pròpia Geni per tapar l'animalada del president. Crec que és el moment de que si ja es fa neteja, començant per la que se suposa voluntàriament fa el president Rubiales, bueno, es continuï la feina i, si convé, centri en detalls de totes aquelles coses que van provocar el plante de les jugadores, que s'han insinuat moltes, hem sentit unes altres, però mai ningú, tampoc elles, han volgut donar l'última passa per dir, mireu, això no pot continuar així perquè ens està passant això, això, això i això. I això, de totes aquestes coses, han culminat amb l'acció de l'altre dia del president, que torno a insistir que és horrorosa, horrible i digna de, com diria el Núñez, motiu de cese. Sí. Però aquest motiu de cese no és, com a motiu de cese, no és menys motiu de cese que tocar-se els collons a la llotja de l'estadi. No, i insultar després a tots els que no pensem com ell.
I aquí està clar que, això que explicava al final, la por, no? La por, les designacions arbitrals, el poder que té la federació sobre les altres federacions autonòmiques, sobre els clubs, és una mica la que perpetua un sistema tòxic i un sistema que avale o que permet que passin coses d'aquestes. Ara hi ha hagut molt escàndol perquè ha sigut una final de la Copa del Món, televisada, davant de tothom, però quantes vegades no deuen haver passat coses d'aquestes?
Moltes, no?
Aleshores, el que hem d'aspirar és a que el cas Rubiales, diguem-ne, marqui un cànon i serveixi, diguem-ne, d'exemple per desterrar del món del futbol, com de tants altres àmbits, però evidentment el món del futbol n'és un i ho és pel brutal impacte social que té, doncs aquesta mena d'actituds, no? I aquí, si ells no són capaços, diguem, els que estan implicats en primera línia, tal com hem vist, no?, amb aquest repàs que jo he fet abans dels clubs, dels jugadors d'èlit, del seleccionador, dels dirigents, doncs és evident que ha de tenir un paper la premsa, que ha de tenir un paper les aficions dels equips a l'hora de ser més exigents en aquest àmbit, no? Perquè el silenci, efectivament, els silencis, en el cas de les agressions i en el cas del masclisme, els silencis converteixen en còmplice i els silencis revictimitzen moltes vegades.
Clar, és que aquí anava jo quan us deia que...
Hay que decir que las famosas declaraciones de Rubiales se producen en la COPE. El entrevistador Juanma Castaño se adhiere a esas declaraciones. Eso es así. Entonces, quiero decir que ese tipo de comportamientos tiene que ver probablemente con el deseo de participar vicariamente del éxito de la selección española, pero de alguna manera se jalea ese tipo de comportamientos, y me parece que, y en algunos casos han aparecido tweets, han aparecido dentro del periodismo apoyos a este modelo. Por lo tanto, el camino es largo. Y esto nos obliga también a mirar con perspectiva lo que está ocurriendo. En realidad es algo grandioso. Es grandioso porque a veces nos olvidamos de dónde venimos. Y el fútbol femenino, el deporte en la mujer, y más en este país, viene de la zona cero, de la invisibilidad. Es decir, pero no solo en España, en Inglaterra no se pudo jugar durante 50 años, hasta el año 1970, las mujeres no podían jugar en ningún campo que perteneciera a un club federado, y hay cientos de clubes federados, miles en Inglaterra. En Brasil era ilegal, o sea, cuando es ilegal es que era un delito que las mujeres jugaran fútbol, no hasta en los años 10 o los años 20, hasta 1979. La Federación Española de Fútbol no acogió, no se ocupó de ordenar, y lo hizo de mala gana y con bastante poco interés, no se ocupó del fútbol femenino hasta 1980. Franco había muerto 5 años antes. Es decir, esto es una está siendo una carrera meteórica. El primer mundial de fútbol se disputó masculino en 1920 y el primero femenino en 1991, 71 años después. Y sin embargo, las repercusiones de lo que ha ocurrido en estos 30 últimos años, 32, del 91 hasta el 2023, es verdaderamente atronador. Y esto tenemos que ponerlo también, tenemos que mirarlo, y hay que decir que en este sentido, la mujer, no solo en el fútbol, en el deporte, en todos los aspectos de la vida, y en este país más, ha dado un salto extraordinario. Hay que decir que en 1968 solo había dos mujeres en la delegación olímpica que acudió a los Juegos Olímpicos de México. Una de ellas era catalana, Maripaz Corominas, por cierto, fue finalista. Y la otra, Pilar von Karsten, que era una nadadora madrileña. Dos en una delegación de 121 personas, es decir, era una representación casi inexistente. Y ahora mismo en España la mitad de las atletas de las delegaciones olímpicas son mujeres, y las mujeres ganan más medallas que los hombres. Y estas cosas que parece que cuando las escuchas, cuando las ves y cuando las analizas, parece que ha ocurrido siempre, esto es absolutamente novedoso. Es así, y yo creo que son avances que tienen que ver sobre todo con movimientos sociales.
evidentemente, el feminismo a la cabeza y que te obligan a mirar al país, ya digamos que a la sociedad en general, de forma muy distinta a como se veía no hace 30 años, hace 15 o 20 años. Es algo verdaderamente prodigioso.
Bueno, els...
Sandra i Rico, deixeu-me només afegir una cosa sobre, ja que n'hem estat parlant, també per tenir dos elements més, que parlàvem dels silencis, de clubs, etc. Només comentar, clar, del Madrid, el màxim representant que ha parlat sobre el tema és Carlo Ancelotti, però ha parlat en roda de premsa perquè li han preguntat, és a dir, no hi ha cap comunicat del club. El Girona és cert que fa un comunicat ahir al vespre després de dir inicialment que no es posicionaria. Barça i Espanyol, de manera institucional, es mantenen en silenci. De fet, el missatge que feia arribar el club als mitjans de comunicació que ens posàvem en contacte amb ells per demanar algú era precisament el club no farà un posicionament oficial ni hi haurà portaveus institucionals per aquest tema. Estem a l'espera de l'evolució dels esdeveniments abans d'emetre posicionament oficial sobre la conducta pròpia, això sí que ho afegien, del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol a la celebració del Mundial Femení, això d'una banda, i després també amb aquest element que comentaven la Laia i el Rico sobre la masculinitat o el masclisme, etc., del món del futbol en general, que són dos conceptes diferents. La Federació Espanyola de Futbol, aquesta assemblea extraordinària que comença avui a les 12 i que n'estarem molt pendents aquí a RAC1 durant tot el dia amb el Damià López d'enviat especial a Madrid, són 140 membres, dels quals 6 són dones, són 134 homes, 6 dones.
Que ja veureu quants n'hi aniran.
Aquesta és l'altra, sí. Un moment, Santi, la Sandra i ara anem amb tu.
Sí, jo torno una mica enrere, no? Ara Santi deia, no?, que hi ha hagut un salt de les dones des del 71 al 23. M'agradaria matisar una mica això. O sigui, venia al cap una metàfora, no? Quan, no és que les dones ens haguem despertat de cop i volta i haguem dit, ai, doncs mira, ens ve de gust jugar al futbol, ens ve de gust ser directives de les empreses, ens ve de gust que no ens matin, no? Així com coses molt, molt quotidianes, no? Però venia al cap una metàfora que és quan tu estàs apretant una cosa, estàs apretant i hi ha una cosa que et fa tap, quan aconsegueixes treure aquest tap, surt tot en tromba. Però això no vol dir que ho haguem arreglat tot. O sigui, fa un efecte òptic molt, molt impressionant, però no ens fem trampes al solitari. Els problemes no s'han resolt. I llavors hi ha moltíssimes coses que queden per arreglar. Recupero les paraules de la ministra, no?, que deia que el feminisme ho ha canviat tot. Jo no estic d'acord amb que ho hagi canviat tot. Ho hagués canviat tot si la dimissió de Rubiales hagués estat immediata. Si no hagués calgut que hi hagués pressió social. I si, tot i aquesta pressió social, els clubs i els esportistes no se sentissin legitimats per no posicionar-se. És a dir, jo quan deia abans que en Ferran em deia no veig el risc, no?, que hi hagi i que el Rubiales es converteixi en un màrtir, doncs jo el veig precisament per això, perquè si tot i aquesta pressió social el Barça no és capaç de fer servir un adjectiu més potent que impropi, no? Si no és capaç de parlar d'una agressió, que és el que és, doncs sí que parlaríem de que el feminisme ho ha canviat tot, però en aquest cas estem tenint una resposta molt tèbia i a mi em preocupen les coses que no es diuen i em preocupa també des d'on es diuen, no?, que és un sector, el futbol i els futbolistes, que ho deia ara la Laia, són persones amb una gran influència social i una gran influència en un sector de la societat que és molt possible que no estigui deconstruït i al qual el feminisme, en les seves reivindicacions, no arribi amb tota la seva potència, no? Llavors a mi em preocupa molt el que molts homes d'aquest món puguin estar, el missatge que molts homes d'aquest món puguin estar rebent, que és, bueno, tampoc no serà per tant, no, si el Barça no es posiciona, no? Si el meu referent, digue-li, posa-li el nom propi d'un futbolista que vulguis, no s'està posicionant, no serà tant, no? Llavors, hi ha hagut una pressió social, insisteixo, aquest conjunt de coses progressistes, pseudoprogressistes, no? Les feminazis que han fet aquesta agenda 2030, aquesta agenda feminista, no?, que ens han forçat a dimitir el nostre president, però que no és per tant, no?, perquè no ens hem posicionat del tot. No ho sé, a mi em fa patir, doncs, totes aquestes coses que no es diuen i totes aquestes coses que queden sota la catifa.
Segurola, Rico i Laia.
No, yo creo que la presión social ha sido absoluta y creo que en esta historia, yo creo que la sociedad en conjunto, hombres y mujeres, han sido testigos de algo que es intolerable y que muchas veces, que tiempo atrás probablemente no se hubiera condenado de la manera que se ha condenado y que ha llevado a sacar a que se vaya de la federación el presidente de la selección que ha ganado el Mundial. Es decir, las cosas ocurren, a veces no ocurren con la velocidad que deberían ocurrir, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Nada es fácil y la situación, yo creo que ha cambiado casi radicalmente o muy de forma muy potente en los últimos 30, 40 años. En el deporte, desde luego, aunque todavía las conquistas son, digamos, hay un terreno enorme por conquistar. Pero estas cosas yo creo que demuestran que hay una potencia, una mirada, una nueva visión de lo que es el deporte, la mujer y la sociedad. Eso es importante. Más difícil es que el fútbol lo comprenda. El fútbol nos ayuda a visibilizar estos problemas porque son con trazos tan gruesos que de alguna forma tiene un carácter casi pedagógico para nosotros. Pero evidentemente el fútbol es es reaccionario. Yo creo que, digamos, casi por naturaleza, porque viene de un mundo que ha sido hermético, así como el mundo del fútbol femenino, del deporte femenino, pero sobre todo, ya que estamos hablando de fútbol, el fútbol femenino es un mundo abierto, transformativo, que es capaz de aceptar que más de cerca de 200 futbolistas de todo el mundo, y entrenadoras, de las que han participado en este mundial, de 32 selecciones, se hayan declarado abiertamente homosexuales y que hayan lesbianas y que hayan dicho, además, que hayan salido en defensa del movimiento LGTB. Todo este tipo de cosas en el fútbol masculino no se produce ni de lejos. Todavía estoy recordando el caso, me gustaría que me ayudara Miguel, del lateral izquierdo del Manchester City, Mendy, que fue declarado no culpable de varios delitos,
como 10 o 12.
Acosado por abusos sexuales, violación. Cuando se conoció la decisión del tribunal de Manchester, muy discutido por otra parte, lo que ocurrió es que la mayor parte de muchas estrellas del fútbol, muchísimas estrellas del fútbol, con Vinicius a la cabeza, aprovecharon que el Pisuerga pasaba por Valladolid para salir en defensa de Mendy y sentirse víctima de que en su posición de futbolistas, en su posición de estrellas, son atacados. Y esto es algo que a mí me parece absolutamente delirante. Nadie en el Madrid, ni en el Barça, ni en todos estos equipos salió para decirle a Vinicius que era un tonto de primera, porque esto sí que es un, no tonto, me parece un aprovechategui. O sea, aprovechar una decisión de un tribunal porque hubo muchísimos, yo diría que decenas de jugadores, la mayor parte de estrellas, de colocarse al lado de este jugador, y además, de la misma manera que se colocaban al lado de este jugador, venían a decir que ellos son víctimas de la sociedad, cuando este mismo jugador se había declarado como un apóstol del racismo con aquel partido de Mestalla, apoyado por un club que en este caso, y en el caso en este caso, no ha dicho ni mu. Esto es algo que es consustancial al fútbol y que, sin embargo, el fútbol, la prensa, yo creo que también el universo masculino macho del fútbol se niega a reconocer. Y estos son todavía avances que en el mundo de la mujer, en el mundo del fútbol femenino, yo creo que se han producido, han dado un salto de calidad importante, que tiene objetivos duros y que tendrá que luchar por conseguirlos, desde luego, pero es que en el fútbol tiene muchos objetivos que tienen que alcanzar y ni tan siquiera se han planteado en alcanzarlos. Y esto sí que es un problema bastante, yo creo que bastante preocupante.
Sobre el cas que ara comentava el Segurola de Benjamín Mendy, aquest jugador del Manchester City, al gener, mitjans de gener, va ser declarat no culpable de 6 violacions i d'una agressió sexual. Li quedaven pendents 2 acusacions més de violació i una altra per intent de violació, i el jurat que portava el cas, un jurat de Chester County, també el va declarar no culpable d'aquests càrrecs a mitjans de juliol. Un jurat, des d'aquí, compost per 6 homes i 6 dones, que no va trobar elements suficientment concloents, són les paraules textuals d'aquest jutjat, per inculpar a Mendy d'aquests delictes. explica.
Jo que se m'estan acabant les piles professional i personalment, tinc bastant temps per pensar i me n'adono de que hem viscut en un país, en uns països, on, per exemple, se n'ha fet bandera de la picaresca, amb el famós Lazarillo de Tormes, que era un malparit que li fotés el raïm al cego perquè no el veia, però que a la gent li semblava molt bé per allò de l'andello caliente riés a la gente. A Catalunya ho han vist amb això de la puta de la Ramoneta i del peix al cove. I en general som víctimes, doncs, ho hem estat víctimes.